21 anys amb tu. A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Els castells són fortaleses que des de l'edat mitjana han acollit, guardat i defensat els seus senyors familiars i l'estol armat. Però els castells, que són robusts, forts, de pedres massisses i fonaments resistents, també cauen, com cau un castell de cartes. Basta una bufada de vent o d'aire o que una de les cartes del joc tremoli un poquet que no encaixin la de devora i patapum, totes cauen. I aquí ni el papa de Roma te salva. Castell és la paraula polisèmica d'avui. Hi ha castells com fortaleses, castells que són cases senyorials, castells de vent, castells de foc i castells d'arena. Els de vent són projectes visionaris, els que es fan a l'aire, projectes impossibles, i els que canten al sopa de cabra, castells que es desfan. I després, a les Balears, tenim Es Castell, municipi de Menorca, el punt més oriental de l'illa de tot l'estat. Això vol dir que és allà on primer surt el sol. 8.000 habitants, un poble que ha estat conegut com Georgetown, Real Villa de San Carlos o Villa Carlos, segons l'època, i que avui celebra com Es Castell les seves festes patronals en honor de Sant Jaume.
Som els d'Es Castell, esquermant-se cuerga i armant es bordell. Som els d'Es Castell, esquermant-se cuerga i armant es bordell. Arriba Sant Jaume carregat d'alegria i sa gent t'ho espera impacient cada dia. I arriben ses festes d'Es Castell, ses penyes preparades per fer bulla i ambient. Perquè a Sant Jaume no hi ha cap com ell, perquè a Sant Jaume no hi ha cap com ell, perquè a Sant Jaume no hi ha cap com ell.
En Miquel Alsina és el tinent de Batla, Cultura, Educació, Joventut, Biblioteca i Comunicació de l'Ajuntament d'Es Castell. I ja li donem la benvinguda entre avui i demà. Miquel, com va?
Hola, moltes gràcies. Tot bé?
Molt bé, gràcies per acompanyar-nos. Començant pel nom d'Es Castell, no sé si té relació amb el castell de Sant Felip, no hem parlat d'aquest castell més d'una vegada en aquest programa, que defensava l'entrada d'esport de mot tan estratègic.
Així és, bueno, el nom prové de l'antic castell de Sant Felip, on a la bocana d'esports es va construir el primer poble del castell, el que coneixem. Avui el castell està traslladat a una altra banda, però el primer poble va ser allà. Sant Felip era, i el castell era primera línia d'esport per avisar i defensar un poc a tots els ciutadans d'aquell moment.
I encara tenim, o se pot visitar aquestes restes del castell, encara que el podem imaginar pràcticament de, en tot el que hi ha en el subsol. I potser alguns oients els descobrim ara que durant la dominació britànica del segle VIII, el poble era conegut com a Georgetown. Què queda d'aquella herència anglesa en els carrers del castell, on la seva arquitectura, o fins i tot, no sé, les expressions que utilitzau els veïns?
Sí, bueno, nosaltres encara segueixen coses com, per exemple, aquesta essència de les cases pintades de color vermell, tot el que són, per exemple, l'edifici com l'Ajuntament, que és un emblema també amb el seu rellotge, les finestres de guillotina, doncs ens queden totes aquestes coses. També expressions com boinder, que prové també de l'anglès. Així que, bueno, queden diferents coses que marquen un poc aquesta identitat.
Sí, sí. I després, en el castell, tenim un racó molt conegut, molt estimat pels menorquins i pels visitants, que és Cales Fonts. Què diria que té aquell lloc que el fa tan especial?
Bueno, Cales Fonts és un puesto de tranquil·litat, de paisatge, d'oci, un puesto que és un punt de trobada i també on hi ha tota la tradició marinera. I jo trobo que nosaltres estem orgullosos de Cales Fonts i és un punt per al poble, d'unió del poble, i és una cosa pues, molt polida que tenim, no? És la mà a prop del poble. I és aquest punt de trobada que tota la gent del castell pues, tenim el privilegi de tenir i estem orgullosos de tenir-ho.
Que bé. I un altre privilegi que teniu en el castell és que geogràficament és el primer lloc on clareja no? cada dia tot l'estat espanyol. No sé si això s'ha convertit en un símbol d'identitat o és anecdòtic.
Sí, sí, és símbol d'identitat. És més, l'Ajuntament en èpoques anteriors, fa poc aquí som, però en èpoques anteriors va fer la campanya del primer sol, el primer sol d'Espanya, aquesta campanya turística d'identitat, de marcar el nostre poble dins el mapa també, no? I, bueno, som el primer sol, el poble més oriental d'Espanya i el primer que veu sortir el sol aquí a la punta de Cales Fonts.
Per cert, gentilici del castell és...
Castellufa,
m'encanta.
Tots són
castellufes. M'encanta, sí. I el castell, parlant de Cales Fonts, però el castell, tot ell és vida, no, Miquel?
Sí, tot és vida. La veritat és que és un poc la campanya de promoció que estem promoguent enguany. És vida perquè tenim tradició, tenim gastronomia, tenim activitats tots any, exposicions, festes, les nostres festes de Sant Jaume, que són un sentiment, les festes aquí amb els caixers, en les bandes, amb els gegants, en tot, i la veritat és que mantenim molt viva aquesta tradició. I fem activitats durant tot l'any, Nadal, per totes les edats, amb els clubs de jubilats, i tenim molta vida, vida també amb els comerciants i tot el sector del comerç, intentant pues, promoure pues, que el castell sigui un punt de referència a Menorca, la veritat.
I hi ha algun racó del castell, jo que sé, no volem, però ara en Miquel Alsina no el trobam. On el trobaríem, si hi ha algun racó del castell, on el podríem trobar si es perd, Miquel?
Bueno, en Miquel, pues, en moments un poc més de feina i un poc més entretingut sempre serà per l'esplanada o l'Ajuntament, perquè les obligacions pues, fan que aquest puesto sigui el nostre puesto de referència. Però, bueno, a Miquel també li agrada pues, partir a caminar i anar per les urbanitzacions que també tenim aquí al castell i també partir a caminar i tenir aquell moment un poc tot sol també va molt bé i passejar i veure la naturalesa, els camins que tenim per al nostre poble. Pues, també és agradable.
I és un lloc molt hermós. I d'avui volíem fer 5 cèntims del castell i ens ha ajudat en Miquel Alsina, que és tinent de Val de Cultura, Educació, Joventut, Biblioteca i Comunicació. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres i convidats a visitar-nos.
A Cales Fonts anarem a veure sortir el sol, perquè és el primer poble que brilla més fort. La gent ja està aixecada per anar a berenar de coca i xocolata i per tornar a començar. Perquè a Sant Jaume no n'hi ha cap com ell. Perquè a Sant Jaume no n'hi ha cap com ell. Perquè a Sant Jaume no n'hi ha cap com ell.
Hola, bones tardes a tots. Soc la Paula Carbonero Mercadal i he tingut l'honor de ser elegida com a caixera vellesa del castell per les nostres estimades festes de Sant Jaume 2026. Enguany farà 10 anys que vaig sortir per primera vegada com a cavallera i des d'ençà he tingut la sort de poder sortir cada any exceptuant els dos anys post-pandèmia. El Caixabatlle, des del primer toc de Fabiol fins al darrer, ets encarregat de presidir la colcada i representar la corporació municipal. Aquest dus bastó de balla i la medalla d'alcaldia i el cavall va vestit sense ornaments i amb espitral i la voldrafa de l'Ajuntament. Ser la caixera batllessa del castell enguany per jo és tot un honor. Durant els darrers 10 anys que he format part de la colcada de Sant Jaume, el càrrec de caixabatlle només l'han tingut homes i per jo és un gran orgull poder dir que després de tant d'anys el poble del castell tindrà una dona presidint la colcada. A més, agraeix plenament el vot de confiança d'en Lluís Camps, el nostre batlle, que aposta per la implicació de la joventut en mantenir arrelades les nostres tradicions. Finalment, m'agradaria acabar convidant a tots els oients a visitar el nostre meravellós poble del castell i, sobretot, a viure les nostres estimades festes de Sant Jaume, perquè a Sant Jaume no n'hi ha cap com ell.
Perquè a Sant Jaume no n'hi ha cap com ell. Perquè a Sant Jaume no n'hi ha cap com ell. Perquè a Sant Jaume no n'hi ha cap com ell. Perquè a Sant Jaume no n'hi ha cap com ell.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Molt, molt s'agrada cantar, perquè som de Cap de Pere, on tot l'any és primavera i sau veneix de demà. Molt, molt s'agrada cantar, perquè som de Cap de Pere, on tot l'any és primavera i sau veneix de demà. Vos oferim un remei de danses i de tonades, antigues com les morades del nostre estimat castell. Vos oferim un remei de danses i de tonades, antigues com les morades del nostre estimat castell.
Els Quart Creixent canten el castell de Cap de Pere, que és recinte fortificat, edificat durant el segle XIV a instàncies del rei Jaume II, perquè la població de la regió s'hi pogués establir, sobretot en aquelles èpoques en què eren més habituals els atacs dels pirates. A Jaume II davam també el castell de Bellver, únic per la seva planta circular, i d'altres castells i fortificacions a totes les illes.
També va fer molta feina per reordenar la població de les Illes Balears. No volia que estigués tan dispersa, sinó més unida i homogènia. A més, intentà trencar els lligams que subordinaven el Regne de Mallorca a la Corona d'Aragó.
I així va ser quan Jaume II va recuperar les Illes Balears. I per gaudir del seu reialme es va fer construir el castell de Bellver.
Però no hi va viure mai. La seva residència habitual seguia sent a Perpinyà, a l'anomenat Palau dels Reis de Mallorca.
Palau dels Reis de Mallorca, sí, senyor.
I quan venia aquí també disposava de l'Almudaina i dels palaus de Valldemossa, Sineu o Manacor.
Quatre palaus més.
Eren residències per descansar. Només hi venia a passar temporades.
Què us pareix? El castell veva com a xalet d'estiuetx, eh? Es desunit en planta circular en tota Europa. Es va fer en pedra d'aquesta mateixa muntanya, de Portals i de Santanyí.
D'aquests castells medievals en tenim clara la procedència i la funció, però què en sabem dels neocastells medievals construïts a Mallorca durant el boom turístic del segle XX? Neocastells les defineix l'artista i investigadora Marijo Ribas, escenaris d'espectacles i de comerços turístics que es mesclaven amb el descobriment de les nostres coves subterrànies. Vos sona? Benvinguda entre avui i demà, Marijo, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies, bon vespre.
Gràcies per acompanyar-nos i per situar l'oient. Explica'm-nos què eren exactament aquests neocastells medievals, encara que segur que ara qui mos escolta les té dins el cap, que ara en podríem dir Floria Mallorca, on se trobàvem i com, sobretot, que en ple segle XX se decideix que el gran reclam pels turistes que venien a cercar sol i platja era un castell de l'edat mitjana.
Bé, sobretot sí que l'eclosió va ser durant els 60 i 70, tot i que hi ha precedents perquè, per exemple, el de Vendinat és anterior i també és fals. Va ser construït en el segle XVIII, però en realitat recrea un castell també medieval de la zona centroeuropea. Sí que és vera que l'eclosió més forta a Mallorca d'aquests neocastells va ser coincident amb el boom turístic, perquè al final era una atracció que convidava en els nous conqueridors, diguem, perquè, o sigui, normalment un castell se posava a una zona per demostrar qui era el nou imperi, no? Uh-huh. Com els castells de Castella, símbol del regne. I aquest nou conqueridor, pues, necessitava d'espais d'oci i de consums domesticats, pues eren, pues, des de restaurants, fàbriques de vidre, roller parks, hotels, tota una sèrie d'arquitectures falsejades i moltes que mesclen elements arquitectònics que són un poc pastitxe, perquè en realitat alguns també a nivell d'acabats i de materials tampoc no són molt respectuosos, diguem, amb l'origen. Uh-huh. I fent aquesta recerca, que me va crear molta atenció, aquest fenomen, estaven tots situats a el que serien les carreteres d'accés a les coves, perquè també eren altres focus d'atracció turística. I un poc amb aquesta lògica, que seria com a de l'Strip de Las Vegas, fer aquestes arquitectures façana, sí, que al final representaven, pues, una icona, una ideologia, i després de dins oferien un servei. A més, totes, pues, tenien un bon pàrquing, sí, perquè eren part d'aquesta ruta turística i normalment, pues, arribaven busos que anaven en direcció a altres punts, normalment de Palma, doncs d'esport, de l'aeroport, a altres zones turístiques que podrien ser direcció Coves, per exemple, i feien una parada a mig camí, pues això, per comprar un souvenir, mm-hmm, per menjar un menú, veure com se fa una artesania, i això era un poc el concepte.
Al ver el cielo, el cielo, el cielo en Palma de Mallorca, recuerdo el día, el día, el día que yo te conocí.
Fet rellevant que vaig trobar quan vaig fer aquesta recerca és que en el 39 la majoria d'arquitectes mallorquins, que en aquell moment tampoc no eren tants, i eren, per exemple, en Gabriel Alomà, Francisco Casas, Enric Juncosa, Carlos Garau, van participar en un congrés d'arquitectes falangistes, uh-huh, que se va celebrar a l'Escorial. Perquè un poc l'objectiu d'aquest congrés era establir els directius d'una nova arquitectura nacional. I al final cada ideologia va acompanyada també d'una estètica i d'una arquitectura, no? Mm. El nou règim, el franquisme, va acabar amb l'arquitectura racionalista i va imposar aquesta arquitectura historialista. Mm. O sigui, al final aquests castells també anaven carregats d'ideologia, mm, perquè el que reivindicaven era un passat, una estètica, una arquitectura que estava molt relacionada amb la corona de Castella, amb aquest passat imperial d'Espanya. Uh-huh. I això mateix va passar, per exemple, en els règims totalitaris, bueno, pues durant el nazisme o el feixisme italià. Però, clar, quan el final de la guerra va representar el final de l'arquitectura feixista a escala internacional, aquesta tendència cap al regionalisme a Espanya encara se va veure molt més intensificada, no? Perquè no hi havia ja referents ni suports internacionals. Uh-huh. I també com que tota aquesta vinculació amb el règim està molt clar, perquè inclús alguns, com ara de Benestrelia, el va venir a inaugurar Carmen Polo.
Parlaves de les coves que estaven situades a vora les coves, vull dir, se situaven a posta. Aquesta relació castell-cova era cercada, no?
Bueno, era cercada. Molts dels promotors de les infraestructures viàries de Mallorca eren els propietaris de les coves, que estaven tots ficats dins el Fomento de Turismo de Mallorca. I aquestes primeres atraccions, diguem, al final fomentaven tota una infraestructura, que això eren carreteres, era una lògica viària, i al voltant d'aquestes carreteres pues generaven aquests altres llocs de servei. Per tant, hi havia un vincle directe.
I tenim aquests espais, alguns encara marxen, no?, d'una manera o una altra, sobretot les coves, d'altres han quedat abandonats o s'han transformat. Tu n'has explorat algun d'aquests castells? Les has fotografiat? Què hi has trobat?
Bé, molts estan abandonats. Sí, alguns, de fet, estan ocupats com a vivenda. Per exemple, hi ha un roller park a l'entrada de Cala Figuera,
sí,
que allà hi viu gent. Després n'hi ha molts que simplement estan tapiats o que s'hi pot entrar i estan plens de grafitis i això, però ja no tenen cap ús. Alguns s'han intentat vendre o s'han intentat convertir en altres espais de serveis. Per exemple, els de Foro de Mallorca el van intentar convertir en un geriàtric, però molts estan abandonats, simplement buits.
I tu les has resseguit des de que te varen cridar l'atenció, has anat fent tota una investigació que s'ha anat traduint també en una exposició d'art. Com us has explicat tot això? Què veu l'espectador en aquesta exposició, Marijo?
Vaig anar documentant tots aquests castells i també anava a les coves, vull dir, jo feia com aquest recorregut i un poc amb idea d'experimentar, no? I després vaig fer un exercici de selecció i les coses que me cridaven l'atenció les vaig anar recreant tant a nivell escultòric com vaig fer una selecció de fotografies, però que el que podria haver estat pot ser una publicació de, no sé, cents de fotos, però al final he formalitzat amb potser 10 fotos ampliades i després algunes peces escultòriques, i també hi ha un vídeo que acompanya l'exposició. I per ara, les dues vegades que l'he ensenyat, l'he anat adaptant en els espais també que els he mostrat.
I tenim aquesta exposició, que tant de bo tornem a veure aviat. No sé si és una metàfora del turisme d'avui, aquests castells que se van aixecar, que n'hi ha que segueixen, n'hi ha que no, n'hi ha que estan plens d'ocupes. No sé si és una metàfora del turisme d'avui.
Bé, no sé si és una metàfora. Sí, al final, des d'una lectura contemporània i postcolonialista, aquestes idees s'han anat traduint, i ara mateix els nous castells tenen altres formes. Aquests ja s'han convertit en runes, però, per exemple, a la platja de Palma n'hi ha el Megaparc, sí, que se va inaugurar el 2001, establint l'any de l'euro com a moneda única, i és un castell en runes d'estil bàvar alemany, uh-huh, que se troba a primera línia de platja de Palma. Aquest és com un exponent perfecte de l'arquitectura dels vencedors, no?, i d'aquesta representació del biopoder.
Molt interessant tot el que ens expliquen a Marijo Ribas. Hem d'anar acabant. La paraula castell, que és la paraula d'avui, la que ens ha duit a xerrar aquest projecte teu, que t'aboca després de tota la feina feta, Marijo?
Pues una arquitectura carregada d'ideologia, justament.
I de castell és la nostra paraula. Nosaltres, a Marijo Ribas, també la seguirem en tota la seva feina. T'agraïm molt aquesta estona amb els oients d'Ivetres Ràdio, Marijo.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Al ver el cielo, el cielo, en Palma de Mallorca, con un te quiero, te quiero, te quiero, te di mi corazón y te hablaré de amor y me hablarás de amor. Al ver el cielo, el cielo, el cielo, en Palma de Mallorca, en Palma de Mallorca.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio és investigació.
Divendres 29 de maig, Mallorca cantarà la Balanguera.
Informa't on has de cantar, al teu poble o ciutat.
Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la Balanguera.
Un poble, una veu.
Obra cultural balear.
Entre avui i demà, paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
Toni Camps, benvingut a casa teva. Com estàs?
Aquí, tancat dins el meu castell.
Vinga, jo te tiraré la meva tronyella. Castell és la nostra paraula. No tenc ni idea de per on has tirat.
Buf, me n'he anat molt enfora. Molt enfora, perquè, clar, castells és que n'hi ha tants en el món del cinema. Ara pensava, abans de que obrissis el micròfon, pensava que no havia posat Los Caballeros de la Mesa Quadrada dels Monty Python, que bàsicament se dediquen a recórrer castells, no? I aleshores el que he fet ha estat anar a cercar els més estranys. Fins i tot havia posat una pel·lícula lituana que se diu El Castell, que és una pel·lícula meravellosa sobre una lota que sap molt de música i és que conviden a tocar un castell, però és una pel·lícula tan independent i tan estranya de veure que he pensat que igual me la tiraríeu pel cap. Aleshores, bueno, anirem en els castells més peculiars que se m'han ocorregut. I si hi ha qualcú que sap de castells, a jutjar per les vegades que els ha posat a les seves pel·lícules i per la quantitat de castells distints que té a les seves pel·lícules, és Hayao Miyazaki, que en té un munt de castells a les seves pel·lícules. El que passa és que només n'hi ha tres, que se diu aviat, que tenen castell en el seu títol. I la primera vegada, la primera de totes, és a l'any 1979. La pel·lícula se diu Lupin III, El Castillo de Caligostro. I Lupin, que és Arsène Lupin, és un elegant i atlètic lladre i el seu company que viatgen a un petit ducat europeu, que se diu Caligostro, on ajudaran a una lota que intenta alliberar-se del temible comte Caligostro, que té el nom del ducat i el nom del castell, i intentaran resoldre el misteri d'un tresor ocult del segle XV. Una pel·lícula trepidant i molt divertida per veure en sos nins els dibuixos animats. Clar, estem al 79, els dibuixos animats de lladres eren com a pam, 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 pam. I tothom explotava i sortien volant i corrien i ja, 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 tot era com a molt manga, no? El manga era molt divertit en aquella època.
Uh-huh. I d'aquí tenim aquesta primera d'en Miyazaki.
I la segona vegada, una pedra màgica obri les portes de El Castillo en el Cielo.
Gracias por tu ayuda. ¿Ah?
Te vi bajar del cielo.
Es verdad, me caí desde un zeppelin.
L'any 1986 mos mostrava com una lota caia del cel des d'una fortalesa flotant i era recollida per un nin, se feien amics, i aquesta lota duia una pedra en el coll que era la clau per trobar aquest castillo en el cielo. La puta, en japonès, que li varen haver de canviar el títol perquè la pel·lícula se deia La puta, i clar, era lleig, vull dir, és com... no. No? Era una cosa terrible. Un lloc de llegenda que guardava molt més que un tresor antic. És una pel·lícula absolutament meravellosa, supertendre, amb un final brutal, amb pirates de l'aire que van amb unes naus meravelloses. Bé, és fantàstica, fantàstica. I la darrera fins ara, que du castell en el títol, que no vol dir que surtin castells, perquè El Chico y la Garza, que és la darrera pel·lícula que ha fet en Miyazaki, també passa a un castell. El que passa és que no ho duen en el títol. El Castillo Ambulante és un castell que camina on hi viu un poderós mal.
Sophie, tienes que tener más cuidado. Hay muchos peligros ahí fuera.
Quiero su corazón es mío.
¡Oh! ¿Eres una bruja o no?
Voy a ayudarte a romper ese hechizo que te tiene presa.
Tú, si ni siquiera eres capaz de romper el tuyo.
Lo eres joven, mis apuestos son muy difíciles de entender.
I és història de Sofia, una lota que fa feina a una tenda de capells sobre la qual pesa una terrible maledicció que la fa aparèixer una persona major. I per desfer-la demanarà ajuda a un mag sense donar-se en compte que aquest mag a lo millor també necessita l'ajuda de na Sofi per poder desfer la seva pròpia maledicció. Les obres de Miyazaki són una absoluta delícia, màgia, tradició, cultura i moltíssima cura per les imatges i per l'animació. És un d'aquests savis que té, ojo, 84 anys, per mi, ara mateix, i un dels savis més savis del món de l'animació, amb una feina que li donarà el Príncep d'Astúries de Comunicació i Humanitats d'enguany, en el mes d'octubre, i aquí nosaltres tenim una especial veneració i una especial... Ens reverenciam davant el savio Miyazaki, Hayao Miyazaki. Esperam que s'estreni aviat les noves, que segueixi fent feina, a més, dibuixa a mà, aquest home. Vull dir, utilitza l'ordinador, lo mínim, per fer muntatge, però tot està dibuixat a mà. És magnífic.
M'encanta veure amb aquestes tres pel·lícules, que a més has explicat per ordre cronològic, com s'imatge també va evolucionant.
Sí,
eh?
Sí, sí.
Se nota
sí.
Aquell primer dibuix dels anys 70, sí, 80, sí. I és del 2000, també, totalment. No?
Sí, sí, sí.
I de Miyazaki Forever i Castell és la nostra paraula. Buah, els castells han passat tantes coses...
Tantíssimes.
Que ja sé que és difícil, però en Toni sempre sap per on tirar.
Aquesta no és rara. Val? No és una pel·lícula rara. És una pel·lícula antiga, però no és una pel·lícula rara. Vos poso una endevinalla, a veure si la recordeu i si sabeu qui la desxifrava.
Veamos si he descifrado las instrucciones del traductor de griego correctamente. Supongo que no me creerás tan tonto como para haber entregado el pergamino al abad sin antes sacar una copia. Manu supra idolum age primum et septimus de quatuor. Què significa?
Efectivament, aquests eren un joveníssim Christian Slater i un no tan jove Sean Connery a El nombre de la rosa, on el castell era una abadia benedictina del nord d'Itàlia en el segle XIV. Un lloc aquí on hi va un monjo franciscà en so seu pupil i per intentar resoldre uns estranys i misteriosos assassinats. Una pel·lícula de Jean-Jacques Arnaud que és absolutament magnífica, que a més t'enganxa d'una manera bestial. I no t'enganxa perquè narri tot el que narra la novel·la en la qual està basada, la novel·la El nombre de la rosa, de Umberto Eco, sinó perquè se concentra en la història i en el misteri que passa durant l'estància d'aquests dos monjos en aquesta abadia. El nombre de la rosa és una gran intriga medieval, tenebrosa i amb una gran ambientació i unes fantàstiques interpretacions. És un sí o sí o sí?
O sí o sí o sí. A més, te fas molt fan de Guillermo de Baskerville,
sí,
per favor. I de fet, la feien aquesta setmana a l'altra televisió. I just la vaig enganxar a un moment que estava dins la biblioteca i li explicava en el seu pupil, en Christian Slater, i veies totes les cares dels monjos de l'abadia i deies, però si són caricatures, totes!
Sí, 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 sí,
eh?
Sí.
Tots els personatges són pures caricatures. I del nombre de la Rosa, imprescindible llibre i pel·lícula, i per on seguim?
I si el castell fos el somni més gran que ha tingut una persona?
Los dos éramos una familia media normal. Con seis hijos pues vivíamos bien, pero tampoco éramos ricos. Era una vida normal con sus economías en todos los aspectos. Nos gustaba vivir sencillamente, sin malgastar. Y entonces mira por dónde nos volvimos ricos. ¿Y qué hacemos siendo ricos? Ya tenía los hijos, ya tenía el mono. Pues ahora lo que necesitaba era el castillo.
Muchos hijos, un mono y un castillo. Són els tres desitjos en sos que va somiar Julita Salmerón des de nina. i tots tres se varen fer realitat. Quan es menor del seu fill, Gustavo Salmerón, s'assabenta de que sa mare ha perdut, ojo, sa vèrtebra de sa seva besàvia assassinada que havia guardat durant generacions, sa família empren una recerca brutal i divertidíssima entre els objectes més estranys i peculiars que na Julita ha anat guardant durant els anys. Val. És un documental real, està basat en la història real de sa mare d'en Gustavo Salmerón, de l'actor Gustavo Salmerón, i... bueno, és genial.
És rara,
o sigui,
també.
És molt rara. És molt rara. És molt rara, però és molt guai, és molt sorprenent, és insòlita, yeah. És graciosa, és entranyable i, sobretot, surrealista. Perquè no saps què dius. Un moment donat li diu a Somo, que me echo masona. I aquell diu, què? Diu, que me echo masona. I diu... Diu, què te parece? Diu, no sé. Diu, t'he oído decir tantas cosas ya. És com que dius que m'és igual. Me da lo mismo. I cerquen sa vèrtebra de sa seva rebesàvia que havien assassinat. Bueno, és una d'aquestes persones que se converteixen en una heroïna a mesura que va passant el metratge. És fascinant, en sèrio. O sigui, és d'aquestes pel·lis que dius, no me puedo creer que l'hayan rodado.
Sí, sí, a més després dius de quins fills podien sortir o molt malament o molt bé.
Eh? A veure, jo no som fan de Gustavo Salmerón, ho he de dir, vull dir, és un actor que sempre m'xirria, perquè sempre m'apareix que recita el que està dient, que no actua, però, uf, aquest documental és com, què?
Idò, aquí tenim Muchos hijos, un mono i un castillo, si voleu saber el perquè d'aquest títol, només heu de veure aquesta pel·lícula, i venga, castell, castillo, sa paraula, i crec que és títol de sa pel·lícula que ve ara, no?
Exacte, perquè a Austràlia tenen els castells aquí on els hi dona la gana.
My name is Dale Kerrigan. And this is my story. Our family lives at 3 Highview Crescent, Coolaroo. Dad bought this place 15 years ago for a steal. As a real estate agent said, location, location, location. And we're right next door to the airport. It will be very convenient if we ever have to fly one day.
Aquest, El Castillo, de l'any 1997, és història d'un camioner que viu amb els seus 4 fills a una casa modesta de Melbourne, aferrada a una torre d'alta tensió i a la pista d'aterratge d'un aeroport. Ell pensa que allò se revaloritzarà, però resulta que en l'ampliació de l'aeroport el que faran serà ventilar-se aquesta casa i 4 més. I és la lluita d'aquest home per aconseguir salvar la casa. Que té d'això, si fos una pel·lícula nord-americana, seria un drama familiar, allà, lluites i abogats i tothom, i tindria un gran discurs final a davant del jutjat i tothom aplaudiria i ploraria. Però com que és una pel·lícula australiana de baix pressupost, el que és una comèdia surrealista, aquí on els personatges dius, en sèrio? Ara ho diré en carinyo, no pots ser més imbècils. O sigui, és allò que dius, no pot ser, no pots dir el que estàs dient, no pot ser que l'aplaudesquis perquè està dient això. O sigui, són impressionants, sí. Na Julita Salmerón és surrealista, és d'aquesta família, d'aquesta pel·lícula. És com, bueno, recordeu d'una sèrie que se deia Búscate la vida, Get a Life, que començava amb una cançó de Rem, fantàstic, amb un tio que anava en bicicleta repartint diaris. Era una sèrie que feien en el Canal Plus, imagineu-vos, fa moltíssims anys, que era un tipo que era idiota, en el qual mataven a cada capítol. Cada capítol acabava que el tio moria perquè el mataven. Idò, en aquesta no moren, però s'assemblen bastant en aquest personatge.
Escolta, i el castell que és sa casa que defensen.
Sa casa que defensen, és su castillo. I, a més, la van remodelant a mesura que passen, és que me fa florera de riaes, perquè és tan surrealista aquesta peli.
I aquesta peli, ja la cercarem al castillo d'aquesta pel·lícula australiana.
Australiana amb australià, que no hi ha qui els entengui. Sí, sí. O sigui,
has d'estar escoltant una bona estona per entendre...
Per fer-te un poc en aquell... Ai, my name is... I dius, no entenc res, no sé què m'estàs dient, ho he de llegir tot.
Tenim El Castillo, any 1997, avui va de castells, molt eclèctica aquesta llista, tenim bolla extra.
Sí, tenim bolla extra, perquè qui patia molt a tots els seus castells i a cada un dels castells que narrava era Edgar Allan Poe.
Según mi costumbre, he venido personalmente a daros las gracias por la cosecha de este año.
Y para cerciorarse de que moriremos de hambre con lo que queda.
Y para invitaros a la fiesta anual dentro de 15 días, en la que reúno a mi alrededor a toda la nobleza de la comarca.
Y nos arrojaréis las sobras de vuestra mesa como si fuéramos perros.
Exacto.
I això és La Màscara de la Muerte Roja, una de les millors i més ambicioses pel·lícules de Roger Corman, un director de sèrie B absolut, que, a més, compta amb la magnífica actuació de sempre meravellós i exageradíssim Vincent Price. És una història d'un príncep que, bueno, ho acabeu de sentir, arriba al poble i convida a tot el poble en el seu castell perquè els hi vol donar una festa i els hi vol agrair lo bé que se porten amb ell. Lo que no sap tothom és que a partir d'aquí serà una massacre absoluta. És una d'aquestes pel·lícules de terror de l'any 1964, ojo, que mos encanten i que, a més, donen peu a construir un tipus de cinema que vendria molt d'anys després i del qual veuen Wes Craven i tots aquests directors de cinema clàssic que sempre han pogut veure a ses pel·lícules. És una... Bueno, és molt curiós perquè, a més, en Roger Corman no tenia pressupost, era un tipus d'aquests que rodava amb pressupostos ajustadíssims, no? Però era un gran director i aquell pressupost limitat fa que sigui una d'aquestes obres que te deixen, que te fascinen un munt i se converteixen en un absolut plaer. A mi és una pel·li que m'encanta, allà que dic que m'encanta. Mira que són rara amb aquestes coses, però és vera que La Màscara de la Muerte Roja, any 1964.
I d'aquesta... Aventures, és que Castell és una pel·lícula molt aventurera. M'ha agradat aquesta llista, perquè és molt diferent. No ha sortit en Robin Hood...
No ha sortit ningú d'aquests que dius... Sí, aquesta l'has de posar. Braveheart, no.
Però és perfecte. Molt bé, Toni Camps, i de res, tot teu.
Salut i cinema.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
IB3 Ràdio és formació. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
When I was 6 years old, I broke my leg. I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart. Broke it here, made friends and lost through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home.
De Castell va la cosa del capítol d'avui, del llatí Castello. Per cert, hi ha castells a terra, damunt els cims i a la zona de proa dels grans vaixells. El diccionari El Cove Moll ens apunta també que a Manacor tenen un castell de Belles, que és la punta d'un dit de gruix que es fa a les bresques i que en el centre té un forat i és el ponedor del rei de Belles. Jo que pensava que era la reina, però el rei és el que diu el diccionari. Sí, com sigui, avui han començat a Es Castell, el poble on primer surt el sol, han conegut la funció simbòlica i comercial dels neocastells turístics
turístics de Mallorca, i en Toni Camps ens ha fet una bona llista de pel·lícules a partir d'aquesta paraula. Ara ens toca baixar barrera i demanarem que ens ajudi un home que du el castell en el llinatge i en els peus.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Pedro Castell, benvingut entre avui i demà, com estàs?
Estupendo, vosaltres?
Nosaltres també. Mira, avui hem triat una paraula polisèmica que crec que te serà molt familiar, que és castell. Si a tu te dic castell, aquí me pots contestar el que vulguis. Si te dic castell, que te venes cap primer de tot.
Bueno, pues castell per nosaltres, per jo, representa tot el que han creat com a família, la marca que va crear mon pare, que ja duim 40 anys, i mos ve del llinatge de mon pare, que mos ve de savi Joan Castell, i bueno, pues el primer que m'ha ve és això.
Fantàstic. I doncs nosaltres avui hem tocat a bona porta amb en Pedro Castell, que és propietari i gerent de Castell a Barques. Això també és un símbol de Menorca. Pedro, teniu molta responsabilitat entre les vostres mans.
Bueno, la veritat és que quan dels 40 anys eres mercat aquí a Menorca, tinguem clients, tendes que han tingut, han conegut moltíssima gent, gent que ha valorat el nostre producte, que després hi ha un esforç immens darrere, i bueno, ens hem sentit molt gratificant, igual que ara, després del Covid, hi hagi uns altres escenaris, però bueno, això és com la vida misma.
Ja, sempre s'ha d'adaptar un, no? I una empresa com la vostra, més que més, no, Pedro?
Exactament, sí, és així.
Parlaves de ton pare, que és en Virgilio Castell, tu ets la segona generació. És un tema de tradició familiar, o de ser sabater, o de fer ses abarques, o com comença tot?
Sí, bueno, és una tradició familiar de fer de sabater. Uh-huh. Vull dir, ja el meu avi, el meu pare, eren sabaters. El de la barca va sortir a un moment que mon pare va acabar d'una empresa que feia feina de director, i aquella empresa va quebrar, que era Leo Marquès, era 78-80, i mon pare, amb el que tenia, amb una cotxeria, va començar a poc a poc amb el tema de la barca, que en aquells moments era un producte molt, molt rústic, molt tradicional, i bueno, va començar la seva aventura de la marca Castell, aplicant el coneixement que tenia descalçat, amb innovació dins el tema de la barca, i bueno, pues, fins a dia d'avui, imagina les variacions que han sortit, el model de vendre-la també, aquell temps era dins les parteries, covos, pues, bueno, se li va donar un look de tendes, un look de... Bueno, al final un look que es mereix el producte, sense desprestigiar dels més que un ho pugui tenir d'una manera o l'altra, però bueno, el nostre camí va ser aquest, i bueno, quan van començar a obrir tendes, poder mostrar el producte que nosaltres volíem, doncs va venir Setsit i bueno, fins a dia d'avui.
I fins a dia d'avui. I on veneu? Perquè, clar, ara ja no és només entrar a la tenda, ara també hi ha tot un desplegament online. Fins on arriben les barques de Castell?
Bueno, pues amb online sé que hi ha hagut països com Austràlia, m'ha enviat a Estats Units, a Finlàndia, pues la veritat és que m'ha enviat quasi per tot. Amb el tema d'exportació en forma de clients i representants, pues mira, ara tenim Emirats Àrabs, tenim un distribuïdor allà, tenim un representant a Alemanya i sobretot nacional.
Fantàstic. Menorca està de moda, jo deia que la barca és un símbol, i tu mos xerraves d'aquestes barques inicials, més rústiques, més tradicionals, que tots coneixem i que encara se fan, però, clar, heu d'anar dissenyant contínuament, pensant en si és per home, si és per dona, si és aquí, si és allà, si és d'una manera, si és d'una altra. Això és constant, ha d'haver una evolució constant, una creativitat constant, Pedro.
Pues sí, perquè vulguis o no, estàs dins un mercat de venta retail que està afectat especialment o favorit per el tema de la moda, i sempre, igual que tinguis una gamma clàssica elevada com nosaltres tenim, pues sempre intentem donar-li rasgos de millores, sigui en confort, sigui en colors, sigui que bueno, hi ha un model que el podries millorar amb una elàstica, mil coses. Sempre has d'anar, innovant, certament.
Sempre s'ha d'anar innovant. I amb els materials també s'ha d'anar innovant, no? M'imagini, en la fabricació.
Pues sí, pues sí. Vull dir, no, la gent més clàssica de que tot, sempre t'arriba una altra temporada i t'hi diu, mira, va, quin color estret, guai. Vull dir, o quin material. Vull dir que sí que hi ha d'això.
I tenim aquestes més rústiques, i amb plataformes, i amb dibuixets, i amb colorins, sí, sí, i sempre se van fent coses noves, i a més, vosaltres també feis tot tipus de sabates, però tenim aquí aquestes abarques, se fabriquen a Menorca?
Sí, tot. Mm. Vull dir, des de que aquí rebem una matèria prima, la convertim en un model, aquell model referències, talles, profunditat de talles, vull dir, el tema de la fabricació i el control d'ella sempre ha estat un poquet estalent d'Aquiles, perquè l'has de controlar moltíssim, perquè si no és aquí un tipus de fugues.
Ja, ja. I què fa competitiva una empresa sabatera des de Menorca i a tot el món, en un moment en què qualsevol podria comprar, posar en comptes, una barca estigui feta on estigui feta?
Sí, sí. Pues això és una lluita, ja t'hi diria, que individual de cada marca, i es fem marca. Darrere una marca hi ha, com hagi de tenir el client, que el producte que ha rebut el client, els materials que li hagis destinat, els processos que li hagis fet, si sempre són uns, doncs han de ser aquells. Doncs tot això acaba reflexant en el producte, la clientela ho rep i et sent valorada i et sent identificada amb una marca. Uh-huh. Doncs això, això del secret de ser si d'una marca o no.
Ja, i aquí hi ha molta feina d'estratègia i molta feina de dia a dia, no, Pedro?
Sí, sí, i has de tenir molt d'amor. Una empresa com la meua, doncs... pues, exigeix moltíssim d'esforços personals i tu has d'estimar i ja sabem que no hi ha res fàcil.
I tant. I aquí tenim Castell, aquesta marca ben coneguda, amb aquestes sabates ben hermoses també, la barca de Menorca, des de Menorca fins al món. I ara hem d'anar acabant aquesta xerrada. T'he fet les dues preguntes habituals d'aquesta secció. Jo sempre dic que no és xafardeig, però per la gent que mos escolta quan són pràcticament les 11 del vespre, que fa un home com en Pedro Castell abans d'anar a dormir. En la feinada que deus tenir tot de dir. Alguna idea per dormir bé?
Bueno, pues idea és un... Jo m'atenc com a disciplina pues unes hores abans no tocar res de mails, no tocar res de mòbil i anar fent aquesta desaceleració que duim del ritme del dia cap al vespre, una infusió, pues, algo, sí. La desaceleració, sobretot també lumínica, és important.
Que bé, fantàstic. I no sé si ara te vendrien al cap alguna cançoneta per compartir amb els oients aquí. Pot ser que tu vulguis,
bueno,
eh?
Pues una que sempre m'ha agradat moltíssim, ja és una mica antiga, però ara aquest temps que estem visquent ara, que tot està... Que tot està una miqueta girat. No sé, jo sempre he hagut una cançó de Michael Jackson, que aquest dia està més de moda, que és We Are the World, i sempre m'ha agradat, i de vegades me la pos perquè, no sé, me reconforta amb es pròxim.
Que bo. I amb aquesta baixarem avui la barrera del programa. Fins demà, Pedro Castell. Moltíssimes gràcies i
molta
sort.
Pues a tu. Moltes gràcies.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Great big family, and the truth, you know, love.